Els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Camarada Espluga, què tal? Bon dia.
Bon dia.
T'imagines que avui no fem filosofia?
Seria brutal.
Doncs farem filosofia.
Sí, no? Vaja. Jo que volia parlar d'Aikiris. Aquí, no? Especial cocteleria.
Amb el fred que fa avui.
Mai és... Bueno, és...
Mai és prou fred.
No, és això, és com sempre és l'hora ideal, no? La happy hour.
Uau. Les 11 del matí, eh?
Bueno, mira, hi ha qui es lleva, hi ha qui arriba...
Sí.
Jo no jutjaré els horaris de la gent.
Ara.
Home, això...
Hem vingut a no jutjar.
Mira, parlant del temps,
sí.
Però no del temps meteorològic, sinó del temps del rellotge, un dia podria parlar una cosa molt interessant, que de fet escriu Walter Benjamin, juraria a carrer de sentit únic, però ara m'estic tirant de memòria, on hi ha una anècdota que s'explica, que és mig mite, mig cert, que durant la Comuna de París... alhora tothom va disparar els rellotges que hi havia a la ciutat, caient en la... O sigui, com adonant-se'n, no?, de que d'alguna manera el rellotge és una, el rellotge del que nosaltres coneixem, no el rellotge sol, sinó el rellotge així, és una cosa del món industrial que serveix per tindre el treballador explotat, no? I d'alguna manera, durant la Comuna, tothom va dir aquí para el temps, pa! I van disparar tots els rellotges, i llavors el temps com d'alguna manera es va aturar. És bastant maco, jo crec.
Bèstia,
això. Sí.
Per cert, deixa'm-ho dir això, perquè ahir vaig pensar en el camarada. Ahir vaig anar a veure una obra de teatre, que en parlarem demà, que és una obra de el grande i l'increïble, Josep Maria Flotats, que és un dels grans de casa nostra, ara no em sortirà el nom, em surt el cognom. Planes, és el cognom de l'altre actor. Que fa una obra sobre Voltaire i Rousseau, La disputa, es diu. I és una obra que està molt bé, contraposa molt els pensaments d'un de l'altre i se les tenen una mica i tira molt d'acidesa dialèctica, que està molt bé. I en un moment donat vaig pensar, ostres, perquè hi va sortir el capitalisme.
Clar.
Hi va sortir el capitalisme. I vaig pensar, parlem de capitalisme, com si fos únicament dels nostres dies, com si fos una cosa molt nova d'ara, no? Pep Planas és l'actor. I Voltaire defensava una mica això, aquesta idea del capitalisme, Rousseau defensava una mica que no creia en la propietat privada, etc, etc. Hosti, em semblava com... Què fa aquesta gent?
Clar. O sigui, és el debat inicial, perquè comença a haver-hi l'abundància, no? Llavors, clar, comença a haver-hi tot el debat a l'acadèmia, precisament, i sí que és cert que hi ha certa... Hi ha una riquesa inicial, molt vinculada, evidentment, a l'extracció colonial, no? Això cal dir-ho. Però sí que és veritat que Rousseau és potser dels primers autors a assenyalar de manera clara i directa el problema de l'acumulació inicial, no? Ell diu que d'alguna manera, ell fa aquesta fàbula del mite de l'ésser humà, l'home, l'estat de naturalesa, no? Que és que cal deixar clar que és una fàbula. Sempre es diu que la gent...
Sí, surt també,
La gent d'esquerra sempre ha tirat la fàbula de Rousseau i la gent de dreta sempre ha tirat la fàbula de Hobbes, no? De l'home és un llop per si mateix.
Sí.
I Rousseau diu, no, que l'home viu connectat. Ell és un greco-romanofílic, no? És una persona...
Perquè m'estàs definint l'obra,
Sí, no?
Tot això hi surt, Tot això que estàs dient hi surt.
No, perquè, clar, perquè no sàpiga, Rousseau és una persona que no té una formació clàssica, sinó que ella es forma una mica amb els llibres de més, i és un grandíssim lector de Ciceró i de la tradició republicana. Ell és un republicà de cap a peus, no? I ell defensa la res civitas, no? La res pública i la res civitas, i en aquest sentit, ell parla de que la propietat privada és una cosa que, literalment, embruta l'ànima, no? D'alguna manera.
De fet, tots dos, no? Voltaire i Rousseau, que estan enterrats al Panteó com a pares fundadors de la República Francesa.
Sí. Encara que hi ha una relació problemàtica, no? O sigui, com... Sobretot Rousseau té una relació... És una d'aquestes figures... Així, una persona molt interessant que es diu Edgar Strahler, no sé si l'estic pronunciant bé el cognom, és un acadèmic d'aquí, de la Universitat de Barcelona, que sempre publica coses molt interessants sobre la qüestió de la història, com a reflexionar molt sobre la història i sobre com mirem les figures de la història. Uh-huh. I Rousseau és una d'aquestes figures, una mica com potser com Montesquieu, que són figures que no s'acaba... Cada època, no? Una mica com Napoleó, també,
sí,
les col·loca a un lloc diferent. No? Sembla ser que Rousseau primer era un sonat, després era un visionari, després és el pare de la revolució, després no és el pare de la revolució. O sigui, com hi ha una... Són aquestes figures molt problemàtiques perquè no les sabem encapsular en un... És un figures molt gris. No és, igual que Montesquieu és el gran exemple d'això, no? Que és el gran pare de la llibertat alhora que és després un tirà i llavors no sabem ben col·locar-les. No?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I jo si dic que el teatre és alguna cosa, sempre dic que el teatre, entre altres, el teatre és imaginació.
Ah, molt bé, ja com t'ha anat això?
T'ha deixat el peu. Com...
Bueno, clar, avui venia a parlar d'imaginació.
Aquí. O sorpresa.
Hem tardat un bon rato en arribar-hi, però bueno, hem arribat, no? Perquè l'imaginació és, o sigui, l'imaginació és una cosa molt interessant per molts factors. Mira, vaig a fer una mica de...
És que la ràdio sí que és imaginació.
Per sort, per desgràcia. Ara entendràs per què dic això.
Ai. Per sort, sempre, la ràdio.
Sí, jo també estic d'acord, no? Aquí, d'aquí ara que sigui el dia de la ràdio l'any que ve, no? Aquí estaré el dimecres
ara
dient, Leo, què tu penses de la ràdio? Doncs pues no ho sé, la veritat.
Ara.
Aquí estic, fa mal dia, me la foto amb la bici. No, aviam, no, en sèrio. L'imaginació és un d'aquests valors que avui en dia es defensen molt. Uh-huh. M'atreviria a dir que l'imaginació és un valor molt socialdemòcrata i liberal. Socioliberal.
Alhora?
Sí, perquè quan dic socioliberal em refereixo a un socioliberalisme de tall d'esquerres. No? El que veixen els partits d'esquerres aquí avui en dia són socioliberals. No? Uh-huh. Dir-li socialdemòcrates és ja dir-los molt. Però és veritat que és una d'aquestes facultats humanes, no? Precisament la imaginació és una facultat humana, molt valorada per el que podríem anomenar l'ideal burgès preocupat universalista. És a dir, l'ideal de l'educació pública, de la cultura, de el patrimoni.
Anem aquí.
Humanista, és un valor humanista.
Imaginació és creativitat?
No, no necessàriament. L'imaginació és un tema que, clar, ara jo em podria posar molt kantià, no ho faré perquè no toca, però sí que és una d'aquestes facultats, la de la imaginació, molt curiosa, perquè és com un... hi ha un no sé què de la imaginació, que és una cosa que diu Kant, a més, hi ha un no sé què, que no sabem ben bé com acaba de funcionar, perquè l'imaginació no treballa sobre un material aleatori, o sigui, treballa sobre les impressions sensibles que nosaltres tenim, no? És a dir, això de... Mira, un altre liberal famosíssim, John Locke, no? Uh-huh. On la facultat d'imaginar està mediada, precisament, filosòficament parlant, diríem, per l'experiència, no treballa... o sigui, com ex nihilo, fora del món, sinó que precisament treballa sobre el que hi ha, però al mateix temps podríem dir que té una capacitat de crear o de produir coses inesperades. Uh-huh. No? De juntar dues coses i crear una de nova que no estava prevista. No? La imaginació té una mica com aquesta facultat. I s'acostuma a dir que la imaginació és una cosa bona. No? I que la imaginació ens farà lliures. No? Que hem d'imaginar un món diferent, no? Per exemple, això és un dels temes de... Jo aquí moltes vegades he citat la frase famosíssima de Jameson, Frederick Jameson, que m'agrada dir Jameson perquè està molt utilitzada per Zizek, Slash of Zizek i Mark Fisher, que és la de... És més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme. Com el nostre zeitgeist. Això és el nostre espíritu del tiempo. I llavors està a l'esquerra, precisament tota aquesta esquerra de tall del que nosaltres anomenaríem avui en dia la democràcia radical, uh-huh, que és Ernesto Laclau, molt postmodern, és la Jofísic, no? Que és d'on neix el 15M, per exemple, que és tota aquesta corrent intel·lectual amb tota l'esquerra de Sud-amèrica i de més, que ha sigut un projecte fracassat, però en aquell moment està en puja. Ells plantegen aquesta necessitat d'obrir imaginari. Uh-huh. De crear un imaginari diferent, d'imaginar una alternativa. Perquè si no imaginem una alternativa, estem condemnats a repetir el mateix.
Val. Hem passat d'un imaginari individualista a un imaginari col·lectiu?
No. No. Jo crec que no, perquè... aquí sempre... És una cosa que dic molt aquí. El quadro de Goya, no, el gravat de Goya de El sueño de la razón produce monstruos. Uh-huh. Pues això és una mica el mateix, no? Hem tingut deliris de col·lectivitat. No? Però com aquí t'he dit moltes vegades, el deliri col·lectivista del 15M és jo no puc, jo viure pitjor que els meus pares. Jo no tindré la casa de vacances, jo tinc una carrera i dos màsters i estic de currele i sent milaurista. El meu ascensor social, jo he fet el que m'havien dit que havia de fer,
sí,
i no estic aconseguint ser de classe mitja com m'havien promès. El franquisme sociològic ha fracassat. No? Però això és una voluntat individualista. Jo no vull l'emancipació de l'ésser humà. Jo, no és un ideal universalista de tall clàssic revolucionari, sinó que és un ideal de m'heu promès una cosa i ara jo he fet el que m'heu dit i jo he seguit les normes i no he obtingut el resultat que esperava.
Val.
I a partir d'aquí ens reunim, fem assemblees, moviment assembleari, que és molt potent i que és molt interessant, això jo no nego la realitat.
Uh-huh.
Tampoc tinc una vinculació emocional perquè no soc millennial, llavors també puc criticar-ho més tranquil·lament, però sí que és veritat que no neix d'un esperit col·lectivista. No s'atenta a canviar el règim, sinó que assenyala, no, PP, PSOE és la misma mierda és, no?
Uh-huh.
El gran lema de...
Sí, sí, sí.
No, és la casta. Els que man... Però no hi ha un replantejament general del que està passant aquí, no? Potser, i aquí és on vindríem el tema de la imaginació, que podríem dir, és que no es va imaginar una alternativa lo suficientment...
Aquí no.
S'ha de dir, ara bé, quin és el problema? En aquest llibre d'aquí, que tinc avui aquí la mà, no, que es diu... T'agradaria molt aquest llibre, està molt bé. Declaració de dependència,
val,
de la Rebecca DeWitt. No?
Per què m'agradaria molt?
És de Conatus. Això és un llibre molt interessant perquè és un llibre que planteja... No és un llibre molt difícil, és un llibre que és un assaig escrit com si fos un diari, més o menys, molt interessant, amb un estil molt agradable, i planteja que hem de canviar el paradigma i hem de deixar de pensar la independència pròpia, no la independència de Catalunya, la independència, l'autonomia com un valor bo, i hem de començar a pensar en termes de dependència com un valor bo. Vol plantejar un canvi de paradigma. Llavors posa tota una sèrie d'exemples de la seva pròpia vida per veure com... aquest rotllo, saps aquesta frase? Ella parla molt d'aquesta frase de com de bueno tonto, no, una mica, no? O, sí. Ai, és que tu no saps com van les coses.
El bonisme,
no,
sí, sí.
No saps com van les coses. Sí, perquè si ja sabies com van les coses, tu no faries això.
A mi m'ho diuen molt, això.
No? Ah, tu és que ets molt innocent. I és com, no, ets tu que ets un pervers. I estàs reproduint la norma. Jo crec en certes coses i actuo d'acord això. Qui és qui viu aquí, no? I llavors... És on parla d'aquest rotllo de l'innocència, el cinisme i de més. I hi ha un moment on parla de la imaginació. No? Llavors parla de que la imaginació neix d'una memòria corporal, d'una memòria física, d'un gest. No? La imaginació, el que dèiem abans, treballa sobre la matèria que tenim.
Sí.
Llavors, tots sabem lo difícil que és treure's un gest, un tic de sobre. És molt difícil. No? Igual que quan... Les coses, per coses bones com per coses dolentes, però les coses dolentes costa molt treure's de sobre aquell gest. No? Això, qualsevol persona que sigui fumadora o que tingui qualsevol hàbit dolent, sap lo difícil que és treure's aquell hàbit de sobre. No? La gent que no mira els ulls quan es parla, etc. No, hi ha un moment on parla d'un exemple que a mi em va semblar molt alliberador i em va semblar molt maco, on parla que potser diu, hem d'intentar deixar d'imaginar el que està fora,
sí,
no, com allò nou, i simplement mirar el que està aquí al món. Perquè moltes vegades no ens cal imaginar coses estranyes, sinó...
Tradueix-me això,
Mira, hem d'imaginar coses, hem d'imaginar un món millor, hem d'imaginar una alternativa, vale, hem d'imaginar no sé què. Potser el que hem de fer és començar a escoltar a tots aquells que ens porten parlant durant segles i ningú ha usat posar l'orella.
Val.
No? Potser no som aquest... Perquè no hem de ser aquest geni creador del modernisme il·lustrat que imagina i crea, no? Aquest inventor que plasma el futur, sinó que ja al món hi ha tota una sèrie de gent, que és una cosa que diu Jacques Rancière, que se'ls ha negat la sensibilitat. La seva veu no és percebuda com a paraula, sinó com a so animal. I tota aquesta gent no ens l'hem d'imaginar, estan aquí, Vull dir, com la gent que està creuant el Mediterrani, estan. No ens els hem d'imaginar. I potser els hauríem d'escoltar, no? I no tractar-los com si fossin una mena de jo que sé què... No, són persones que tenen dret a la paraula, no? Bueno, no el tenen. I l'han de tenir.
Sí, sí, sí.
I això és el que planteja. Llavors parla... I posa un exemple molt maco per mostrar com la imaginació potser no és per tant, i m'agradaria llegir-te'l perquè a mi em va deixar molt... molt... Com es diu això? Molt... Molt commogut, no? És de cita a una escriptora holandesa que es diu
Hitzke
Janssen, és que clar, els noms de tela, eh? El llibre es diu Co-Coericoeloem. Ostres, és que això és tremendo, això, eh? Què diu?
Va, dir-ho.
Diu: era el mismo pastor al que dije en catequesis. No puedo imaginarme que Dios creara el mundo en 7 días. No me lo puedo imaginar, ¿no? Y diu, llavors escriu: estaba casi segura de que el pastor pensaba lo mismo que yo, que esos 7 días no se podían tomar literalmente, que había que leerlo de forma simbólica. Pero quería que lo dijera en alto, porque aún no lo había dicho y los demás también tenían que oírlo. Digamos que mi intervención era una forma de ayudarle. Ahora solo tenía que decir, pues claro que Dios no creó el mundo en 7 días, no hay que interpretarlo así. Pero no dijo esto. Lo que dijo fue: por suerte, la creación no depende de lo que tú seas capaz de imaginar. I vaig dir, hòstia, carai, o sigui, com... Primer em va fer gràcia, vaig pensar, quina picardia. Quin...
És bona aquesta, eh?
Però després em vaig quedar pensant i em vaig emocionar i tot, vaig pensar, ostres, és que realment...
És molt bona aquesta.
És que la creació no depèn de la meva imaginació. I va ser com... Em vaig sentir com lleuger.
Perquè si ho creguéssim, tornaríem a l'egocentrisme. Tornaríem a pensar que nosaltres estem per sobre de totes les coses.
Clar, exacte, i és com... El propi fet de pensar, dic, no, és que això no m'ho puc imaginar, no ha de ser així, ja... És que està arrencat, creat el món. I això em va fer pensar molt en la ciència, també. De... És que no em puc imaginar com ha de ser l'univers. Ja, però és que l'univers no depèn de si tu l'imagines o no. O sigui, com... És completament...
Va sol.
Va sol, o sigui, això funciona, exacte, no? O sigui, com... Estigat tranquil, no, que no passa res. O sigui, no tens per què imaginar aquestes coses.
Tenim dèria d'imaginar, eh?
Exacte. Perquè és una... Perquè volem controlar-ho. Ho volem tenir allà com... Ras! Ho volem copsar tot, no? Amb la nostra imaginació. I llavors te n'adones que la imaginació acaba sent una eina de poder.
Bona, aquesta.
Perquè l'imaginar... Això és una cosa que diu, podria dir, per exemple, Foucault. Podríem arribar a dir, això aquí estic fent ja una trampa filosòfica, que la imaginació és un dispositiu de poder. En el qual, a l'imaginar ens pensem que estem fent una altra cosa i l'únic que estem fent és reproduir la norma de manera reiterada.
Per què trampa?
Perquè això, filosòficament, s'haurien de fer bastants matisos.
Val.
Però bueno, crec que s'ha entès la idea, no?
S'ha entès la idea.
I llavors vas pensar, ostres... Doncs potser no he d'imaginar tant, no? Potser jo, aquí sóc jo per anar imaginant i anar dient el que... Vull dir...
No, imaginar sí, però sobre lo real, no?
Exacte, i si no... I per algun moment, potser com he de deixar d'imaginar i he de començar a escoltar, i ja està. He de guardar silenci, no? Això em passa últimament amb els llibres, escrivint i de més, que penso, ostres, realment... Hòstia, hi ha autors que... Quin... S'ha de ser molt narcisista per escriure això que han escrit, eh? No, o sigui, vull dir...
Sí, és així.
Pensar que això que has escrit, la gent ho ha de llegir. Que la teva... El teu... Com es diu això? El teu... La ocurrència? Com es diu això en català? L'ocurrència que has tingut és digna de ser llegida? Carai. Vull dir... tela, no? I en aquest sentit, penso, ostres, doncs potser... Bueno, ja imaginaré, però mentrestant vaig a mirar la creació. No? Potser me l'he deixat d'imaginar i he de mirar què tal, què passa aquí amb les fulles, què passa amb la gent, què passa, com la gent parla, no? Perquè si no passa una mica aquesta cosa de l'artista, l'escriptor, no? que està tancat a la seva habitació creant mons, no? I després és incapaç de mirar el seu veí a la cara. I és com, no, tu tens un veí i estàs convivint en aquest bloc i en aquest barri i en aquesta ciutat i vius aquí, t'agradi o no. Vull dir, i aquesta gent potser que el comencis a tractar amb una dignitat que no els estàs donant.
Ara et faré una mica d'advocat del diable, Leo. Jo et comprarà la major, però ara entenc que hi hagi gent que ens estigui escoltant i digui, sí, però és que sense imaginació no hi ha evolució.
Clar, però cal evolucionar. Aquí és on jo vinc a plantejar, no? O sigui, com aquest ideal de progrés...
Més que evolució, progrés, sí.
Cal? Vull dir, jo no... Aquí hi ha...
L'evolució de l'ésser humà és un progrés constant, no?
És un canvi constant. A mi la paraula de progrés em sembla molt gosarada. O sigui, hi ha millores en àmbits concrets, però progrés... Això ho deia Benjamin. La història és una locomotora cap a l'abisme que no para d'accelerar. Vull dir, sí, potser progressem, perquè cada cop estem més a prop de la col·lapse absolut. Vull dir...
Ets optimista, eh?
Jo, sí. Molt. Perquè crec que es pot aturar el tren.
Sí?
Sí, però el que no podem fer és canviar de direcció. Això és una cosa que jo crec que s'ha d'aprendre de Benjamin, que el tren, o sigui, com no s'evita l'abisme, fotent-li més llenya al tren, que és una mica el que fem nosaltres.
Sí.
Ah, que ens apropem a l'abisme, perfecte, si accelerem una mica més, potser l'evitem. I és com, no, l'impacte serà...
Caure igual.
No, igual no. Molt pitjor.
Molt pitjor, clar, sí. Sí, clar.
Vull dir, la solució és com... Això de... Fa molta gràcia perquè sembla que ningú s'hagi llegit el conte de la tortuga...
I la llebre.
I la llebre. Tots els pares allà, tot generació de regeneració, la tortuga i la llebre, tothom allà... I després, tanta moraleja, tanta moralina, i ningú s'ho pren en sèrio, això.
En hora d'imaginació portem dues fàbules.
És que, veus? Però la fàbula... Les fàbules són magnífiques. Jo estic super... Últimament estic super a favor de que ha de tornar la fàbula i el conte com a gènere literari i...
Sí, eh?
Sí, perquè no cal res més. Vull dir, no cal una gran... O sigui, amb molt poc es pot dir molt. I la fàbula té aquesta energia, té aquesta puresa.
Uh-huh.
O sigui, aquesta cosa no bruta. No hi ha una perversió a la fàbula. No, la fàbula...
Està netedat.
És això, i ja està. I no cal res més. No la trobo... No es vol lluir l'autor.
Uh-huh.
L'autor està al servei.
Com el filòsof.
Tant de bo tinguessis raó, eh? Tant de bo tinguessis raó.
Posa'm un llacet a tot plegat.
Vinga.
Conclusions de la imaginació, va.
La imaginació és una cosa que cal defensar, sempre. Igual que l'educació, la infantesa, no? Però sense... Amb prudència. No hem de ser... La imaginació, vull dir, compte. Perquè és això dels somnis, produeixen monstres.
Uh-huh.
I jo simplement faig aquí una crida, en la mesura del possible, a que escolta més. I ja està. O sigui, com al final la imaginació està molt bé, però mentrestant anem a intentar ampliar el nostre... Això és com el cavall, no?
Uh-huh.
Si ampliem la visió, potser podrem imaginar coses millors. Seria una mica la idea.
Està bé. Ara que has dit Aca, Leo Espluga. Uf, camarada, wow. Que vagi molt bé.
Has escoltat Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Un podcast de Ràdio Estat.
Catalunya està en emergència per sequera. La Generalitat destina més de 2.400 milions a augmentar la disponibilitat d'aigua i a garantir-ne l'eficiència. Ara, més de la meitat de l'aigua que fem servir cada dia no ve de la pluja. És regenerada o desalinitzada. Però no n'hi ha prou. Estalviar aigua és urgent i necessitem l'esforç de tothom. L'aigua no cau del cel. Estalvia aigua. És urgent. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.